Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs, oients. Ja està aquí un nou programa de Ciència a l'abast de tothom, a la vostra emissora, a la veu de Navàs. Doncs avui parlarem de nosaltres, dels humans, de la meravella que és el nostre cos, ens endinsarem amb nosaltres mateixos, com està format, com respirem, com i quan batega el cor, i passarem després també al cervell, aquesta meravella que tenim, els humans, que ens diferencia dels altres animals, i fins i tot sentirem la música del cervell. I per fi parlarem dels nostres abans passats. Sí, però quants n'hi ha hagut abans que nosaltres? Quantes persones han xafat la Terra des de sempre? Intentarem esbrinar-ho. I per això l'hem titulat, el programa, Quantes persones han xafat la Terra? Bé, primer comencem doncs amb algunes de les parts del nostre cos. Direm que el cos pràcticament dels humans és molt buit. Analitzant l'interior del nostre cos, es deduiria que està format, doncs, com sabem, per sòlids i líquids, que en total ocupen aproximadament uns 70 litres per cada persona. Això bé és el que pesem, 60-80 quilos de promig, però el que ja podem saber tant és que conté, tot això del nostre cos, uns 7.000 quadrillons d'àtoms o partícules elementals. O sigui, el que estem formats nosaltres, dels àtoms, doncs en el nostre cos n'hi ha uns 7.000 quadrillons aproximadament. Un 7 seguit de 27 zeros. Imagineu-vos el que és això. Com sabem, cada àtom és molt buit, hi ha un nucli on s'agrupa la majoria de les partícules i a la seva vora volten els electrons, com a satèl·lits, però que són petits i que pràcticament no pesen res. Doncs bé, si aquestes partícules que tenim en el nostre cos i que són tantes estiguessin perfectament apretades entre elles, el volum que ocuparien es reduiria aproximadament a menys d'una gota d'aigua. Ara ho tenim distribuït per totes les cèl·lules, teixits, ossos, muscles del nostre cos, però si totes les partícules s'agrupessin i estiguessin ben apretades, el nostre cos ocuparia el volum d'una gota d'aigua. Per tant, podem dir de veritat que és molt buit. I quantes partícules respirem, ja que anem avui de conèixer el nostre cos en profunditat, podríem dir-ne. Doncs l'aire que respirem i els aliments que prenem estan força acotats en els humans. Els homes per viure, els humans per viure, necessitem més o menys uns 15 quilos d'aire cada dia. Això ho fem inspirant, respirant entre 16 i 18 vegades cada minut. Bevem aproximadament uns 2 litres i mig d'aigua i consumim un quilo i mig d'aliments aproximadament. Bé, doncs si féssim l'exercici de calcular el que respirem, que moltes vegades no ens adonem, sabem per un, això és una mica de ciència, una mica d'investigació, que cada 32 grams d'oxigen que inspirem, perquè nosaltres el respirar el que fem és agafar aire, que té un 78% de nitrogen i un 21% d'oxigen. I l'oxigen pesa, els que ho tractem els químics, 32 grams és el que en diem un mol. I en aquests 32 grams d'oxigen que respirem hi ha 6 i 23 zeros de molècules. Moltes, moltes, moltes. Això ho va dir un investigador italià, ho va descobrir l'any 1811, que és l'Avogadro, i que va dir que qualsevol mol, diguem, d'un gas o d'això, doncs pesa, conté sempre, perdó, no pesa, conté sempre el mateix nombre de molècules, i així per l'oxigen, 32 grams d'oxigen contenen 6 i 23 zeros de molècula. Per tant, cada dia al respirar exhalem uns 3.200 grams d'oxigen, nosaltres aproximadament, i per tant això són molts milions i trilions de molècules que entren al nostre cos i després les tornem a exhalar. Molt bé, però això era per arribar a que aquestes molècules que exhalem, que surten dels nostres pulmons, es dispersen per l'atmosfera i després algú les torna a respirar. O sigui que cada vegada quan tornem a respirar inhalem unes quantes molècules respirades per persones que van morir fa molts anys, perquè ja hem dit que el número aquest és un 6 i 23 euros, és molt gros. Algú s'ha entretingut a calcular que encara inhalem nosaltres, cada vegada que inspirem, doncs 12 molècules d'aire de les que va respirar Jesús fa 2.000 anys. És sorprenent, eh? Encara amb cada respiró que fem, amb cada bocanada d'aire que inspirem, segurament que inspirem molècules del mateix aire, que del mateix oxigen que va, diguem, respirar Jesús fa 2.000 anys. O també serien semblants a les que va respirar Juli César, que va morir una miqueta abans que naixés Jesús. I moltes més, per exemple, en respirem, moltes més de 12, de les que va respirar Marilyn Monroe, per si voleu un exemple doncs, mediàtic, que va morir l'any 1962, i bueno, això ha sigut només per posar tres exemples, perquè també respirem molècules i moltes dels nostres veïns, no? Si era curiós això de lo que respirem, anem ara també a veure com batega el nostre cor. Sabíeu que tots els animals mamífers terrestres viuen aproximadament el mateix nombre de batecs del cor? Curiosament, no tots vivim igual, però segons sembla, el nostre cor batega igual. I aquest bategar igual, més o menys diu que és uns 1.500 milions de vegades durant la vida. O sigui que el nostre cor batega, el tic-tac del cor, uns 1.500 milions de vegades aproximadament. I que tots els mamífers de la Terra viuen aproximadament també el mateix nombre de batecs. El que passa és que depenent de, diguem, del consum d'energia i del petit i grossos que són els animals, el cor batega més o menys de pressa a cada animal. De tal manera que en el ratolí el cor li va a 500 pulsacions per minut. A nosaltres, a unes 70 pulsacions cada minut, i un elefant no passa de 30. En un dia, quan la Terra ha donat una volta sobre si mateixa, el nostre cor ha bategat 100.000 vegades aproximadament. Doncs el cas és que, com més ràpid va el ritme cardíac, l'animal viu menys, té menys esperança de vida. Per contra, els animals que viuen més anys és que el seu cor batega pausadament, més a poc. Algú va calcular això, que a la pràctica el cor ens batega uns 1.500 milions de vegades en a tots. El que passa que també ara s'ha trobat que en els humans ens batega més vegades, se'n va a 2.900 milions de vegades en tota la vida, 2.900 milions, més o menys, i que això segurament que hi ajuda molt la medicina. El que aprenem durant la vida o les cures fan doncs, que també se'ns hagi allargat la vida per descomptat i l'alimentació, i llavors no són aquests 1.500 milions de vegades que són més que els animals. Doncs en aquesta primera part hem parlat d'això, que el cos humà és pràcticament buit, que cabria en una cullereta, en una gota d'aigua, i que al respirar, en cada bocanada d'aire introduïm en el nostre cos encara 12 molècules de l'aire que va respirar Jesús, o moltes més de les que va respirar, per exemple, Marilyn Monroe, que va morir doncs, fa 40-50 anys. I també hem parlat doncs, això, que el cor viu o batega igual per tots els animals de la Terra, més o menys. El que passa que l'uns batega molt de pressa i viuen menys, i els altres bateguen més a poc i viuen més. Doncs ara ens introduirem en la segona part. Un petit descans, música i tornem amb vosaltres.
Crazy, but here's my number, so call me.
Hola amics, tornem a estar amb tots vosaltres amb Ciència a l'abast de tothom. Avui parlant de nosaltres mateixos, del cos humà, i a la final, a la part final del programa, parlarem de quantes persones han existit al planeta, quantes persones han xafat la Terra. Però mentrestant ens referirem, ja que en la primera part hem parlat de com respirem i de com ens batega el cor, doncs ara parlem d'un òrgan que ens és molt important i ens diferencia dels altres animals, com és el cervell. El cervell ens diferencia dels altres éssers vius, és l'òrgan principal, diguem, que ens fa humans, podríem dir-ne. El cervell ha evolucionat amb els anys, moltíssim, i diuen que en els últims 2,5 milions d'anys ha augmentat, moltíssim. Més o menys 150.000 neurones noves a cada generació, o sigui, a cada 50 anys, a l'últim temps, sembla que cada 50 anys, més o menys una generació nova, augmenta 150.000 neurones més. Per tant, el cervell està creixent. Comparant-lo amb altres animals, el cervell humà pesa 1.400 grams aproximadament, 1.400-1.600, i és una gran referència del cos, és molt, a més, com sabem, molt complexa. L'elefant o la balena el tenen més pesat que nosaltres, però comparat amb el seu cos resulta ser molt més petit. El cervell que tenim nosaltres, els humans, conté uns 100 milions de neurones, cèl·lules que produeixen petites corrents elèctriques, electricitat, i que reben i transmeten informació, diguem, constantment. Estan connectades entre si per bilions d'unions, d'empalmes, podríem dir, i el cervell ens emet uns impulsos que van a 400 km per hora d'una banda a l'altra. Per veure això de la dimensió com ha evolucionat, doncs fixeu-se, el cervell d'alguns animals, l'elefant, per exemple, pesa uns 6 quilos el seu cervell, però comparat amb el pes és menys que nosaltres, el pes de l'elefant. El ximpancé pesa uns 420 grams, per tant el té petit. Un gos pot pesar entre 70 i 80 grams el seu cervell, un gat uns 30 grams i una rata un parell de grams. I a nosaltres ha evolucionat de la manera següent, que és potser la part més important. L'Australopithecus, els humans que vivien fa 10 milions d'anys, s'assemblaven molt poc amb nosaltres, el cervell els hi pesava mig quilo. l'home Habilis, que fa uns 3 milions d'anys que estava per la Terra, ja pesava 3 quarts de quilo al seu cervell. L'home Erectus, un milió i mig d'anys enrere, va arribar a pesar pràcticament 1 quilo. I l'home Sapiens Sapiens, el nostre, diguem, el nostre parent més proper, que va començar fa uns 50.000 anys, doncs ha arribat a pesar ara més o menys 1 quilo i mig per l'home i 1 quilo 400 grams per la dona. Cal dir, d'entrada, que la diferència entre homes i dones no té cap relació amb el nombre de neurones, el que denominem, diguem, la matèria gris, que tampoc és gris, sinó que la matèria del cervell té un color, segons diuen, beix rosat. Total, que 2-3 milions d'anys el pes del cervell ha augmentat 1 quilo aproximadament. I actualment, ja diem, 1.500 grams l'home, més o menys, 1.400 la dona, i una superfície de 2 metres quadrats. El que passa que està perfectament integrat en el crani, degut a que amb els seus plegaments té una forma molt peculiar de plecs i que hi cap perfectament. El cervell ens dona intel·ligència, ens fa capaços, diguem, de colonitzar la Terra, de desenvolupar les arts, la ciència, la música, el pensament i arribar a comprendre, diguem, la nostra pròpia evolució. És el lloc, diguem, des del cervell on sentim, on veiem, on pensem, des d'on ens movem, podríem dir-ne també, toquem, manipulem, aprenem, ens comuniquem, sentim, creiem i estimem. I tot. Es diu que el nostre cervell és capaç de retenir el 20% del que sentim, quan només entra per l'orella, podríem dir, el 30% del que veiem, però si el mateix sentir una cosa la veiem, ja en retenim el 70%. I el 80% si, a més a més, fem, treballem, podríem dir. Per tant, d'aquí traiem una conclusió ràpidament, que la millor manera d'aprendre, i això sobretot va pels més joves, perquè estan al món de l'ensenyament, és fent coses, no tan sols llegint-les, escoltant-les o mirant-les, no tan solament la televisió, per exemple, sinó practicant-ho, fent treballs, exercitant el cos i tots els sentits a la vegada, retenim el 80% de les coses. En canvi, si només les sentim, un 20, si només les veiem, un 30, i si les veiem i les sentim, més o menys un 70%. Respecte al cervell, em va sorprendre a mi molt personalment topar amb un treball en el que estudiaven l'activitat del cervell humà i miraven la manera de visualitzar-la. Fixeu-vos, fer visible el que està treballant, pensant el cervell humà. Segurament molts de nosaltres hem vist gràfics, quasi bé incomprensibles, d'electroencefalogrames, que diuen els metges, que fins i tot ens els poden haver fet del nostre cervell. Ha sigut normal fer-ne, ara últimament se'n feien alguns, per veure si la música alta o els sorolls alts ens molestaven en el cervell i, per tant, també si tenir, per exemple, molta estona al mòbil a tocar el cap podia afectar el cervell. I això es feia fent un electroencefalograma que veien com el cervell es tenyia de colors. Podríem dir que la part on patia més, on hi havia més soroll, bé sigui d'un mòbil, bé sigui d'una carretera, es tenyia més de vermell, sobretot en els crios molt petits, quan el tenen més tendre, més tou. També del cervell se n'han fet ressonàncies magnètiques que mostren zones del cervell il·luminant-se més o menys en funció de l'activitat que té el rec de sang, el flux sanguini. Tot això és molt interessant i, a més, molt bonic. Electroencefalogrames i ressonància magnètica. Però es podia fer millor. De fet, els neurobiòlegs fa temps que ho intenten i en aquest treball se n'han sortit molt bé. I és perquè han intentat visualitzar aquesta activitat important que té el nostre cervell. Han sigut capaços de transformar els senyals combinats de l'electroencefalograma i de la ressonància magnètica nuclear en música. La gràcia era trobar la manera de convertir coses com la intensitat dels senyals, la durada o el flux de sang en paràmetres musicals, com el to, la durada, el volum. No de qualsevol manera, sinó seguint, per descomptat, uns patrons, unes lleis, de manera que la partitura final resultés o pogués ser comparada amb altres que hem sentit, no? Doncs l'activitat de les neurones del cervell han arribat a aconseguir que aquesta activitat de les neurones, com que hi ha unes petites connexions elèctriques que fan constantment activitat en el nostre cervell, quan dormim menys, però quan estem desperts molt, doncs aquesta activitat de les neurones l'han arribat a transformar en senyals de música i s'ha pogut escoltar. I així, diguem, interpretem el so del cervell. Això pot arribar ara com una cosa curiosa en principi, però pot arribar a ser una manera, diguem, important de trobar i de catalogar patologies, malalties. Simplement, jo crec que amb el temps, doncs, aprofundint en aquest sentit, serà molt més fàcil d'identificar problemes que un tingui, doncs, això, en el cervell, a partir d'escoltar-ho, com aquell que diu, una sintonia, no? Bé, n'hi ha per quedar embadalit escoltant la música del cervell. Hi ha unes gravacions d'una nena de 14 anys que se sent com el seu cervell al treballar, doncs, fa una espècie de música, no és una gran sintonia, però déu-n'hi-do, i després d'una dona de 31 anys que també ho fan. Si ho volguéssiu consultar, si teniu curiositat per consultar-ho, www.journal.pone.pone.0049773.s003. L'un és S-003 i l'altre S-004. Per tant, si us poseu a l'ordinador i posem tres dobles uves, journal, punt, pone, punt, dos zeros, 49, 773, punt, S-003, o bé 004, sentirem la música del cervell d'una nena de 14 anys i la música, doncs, de les activitats del cervell d'una dona de 31 anys estan en repòs, i per tant això igualment es podria aplicar a nosaltres, no? Recordem que no és la música d'un senyor que toca el piano, sinó la traducció dels senyals que generen les neurones en el seu funcionament normal. Podríem dir que és el jazz lliure del cervell. Amb això combinem aquest segon bloc de música de la veu de Navàs, i ara ens hi tornem a posar amb la tercera part, que és la que dona nom en el programa d'avui, que és quantes persones han xafat la Terra, quantes persones han passat abans que nosaltres per la faç de la Terra. Ens hi posem uns momentets. Fins ara mateix. Amics, ja hi tornem, amb ciència a l'abast de tothom. Avui en el programa que hem titulat Quantes persones han xafat la Terra? I això precisament ho tractarem en aquest tercer bloc del diumenge amb ciència a l'abast de tothom. Quantes persones deuen haver viscut sobre la Terra fins nosaltres? He de confessar que fa temps que tenia la curiositat de trobar si hi havia alguns estudis sobre això. Si s'havia fet algun treball per arribar a calcular la quantitat aproximada, només aproximada, de persones que han caminat sobre la faç de la Terra. Vaja, quants ens han precedit a nosaltres? Afortunadament no he hagut de partir de zero. El Population Reference Bureau d'Estats Units, que el van fundar aquest centre d'estudi, el van fundar l'any 1929, ja tenen fet una anàlisi similar al que doncs, volia trobar o volia calcular. Prenen com a base dues estadístiques bàsiques. Primer es fixen en el temps que es creu que hi ha hagut humans sobre la Terra, 50.000 anys abans de Crist, l'home sapiens sapiens, parteixen d'aquí, i també parteixen de els períodes que hi ha hagut clau a la Terra i la població que hi havia en aquells moments. Per exemple, se sap que l'any 8000 abans de Crist la població diu que era de 5 milions de persones. Mentre vivia Jesús a la Terra, o sigui, un any després de Crist aproximadament, diu que hi havia a la Terra 300 milions de persones. L'any 1650 es va arribar a 500 milions de persones. I vam haver d'esperar fins l'any 1830 per ser 1.000 milions de persones. I com ha anat marxant tot això? Doncs l'habitant, podríem dir-ne, 2.000 milions va arribar l'any 1930, el 3.000 milions l'any 1960... l'habitant 4.000 milions de la Terra l'any 1974, l'habitant 5.000 milions l'any 1987, l'habitant 6.000 milions va arribar l'any 1999, era un nen de Bòsnia, segons van estimar les Nacions Unides, es deia Adnan Mevic, va néixer el 12 d'octubre de l'any 1999 i ara, precisament la seva família està a l'atur i denuncia que amb 12 anys després Adán ha estat totalment oblidat per tots i no han fet res doncs, per pal·liar la situació d'aquesta família de Bòsnia. I l'habitant 7.000 milions es va produir el dia 31 d'octubre de l'any 2011. I aquí els 7.000 milions va ser una nena, o van otorgar-li aquest mèrit a una nena de Filipines, es deia Danica May Camacho, nascuda a Filipines, un dels països més pobres del món, el 31 d'octubre de l'any 2011. I ara doncs passem de 7.000 milions d'habitants. També cal dir que la població humana és superior a la majoria de les espècies d'animals salvatges que hi ha, i solament s'assemblen a nosaltres, amb la quantitat que som, 7.000 milions i pico, aquelles espècies més domèstiques i que estan, diguem, associades a la pròpia alimentació que hi ha al nostre entorn, podríem dir. Fixeu-vos, si d'habitants som ara 7.100 milions d'habitants, doncs diu que de pollastres i gallines n'hi ha unes 3 vegades més, n'hi ha uns 8.400 milions. De vaques n'hi ha uns 1.300 milions a la Terra. Són estimacions, com podeu suposar. D'ovelles n'hi ha uns 1.000 milions al planeta. I de porcs, prop de 1.000 milions, 940 milions, i de cabres, 860 milions en la Terra, ara. Per tant, de la majoria d'animals n'hi ha menys que de nosaltres, excepte pollastres i gallines, i bueno, també estan d'alguna manera relacionats amb la nostra, una mica amb la nostra dieta. Curiós amb tot això dels habitants que han xafat la Terra en els últims anys, o durant tota la vida, diguem, del planeta, doncs era saber-ho. Quants han passat? Perquè aquí hem anat dient quan s'han anat produint doncs, 1.000 milions més d'habitants, fins a arribar a la Terra ara a 7.100 milions més o menys. No? Com es deu saber això? Doncs es pot saber. Hi ha un estudi, hi ha una web, vaja, de la BBC, de la ràdio i televisió públiques britàniques, que ha posat una espècie de comptador que es pot consultar amb l'ordinador i que va donant el número de persones que hi ha ara al planeta, o sigui que hi ha hagut fins ara al planeta, i també pots posar-hi la data de quan tu vas néixer per saber exactament quin número de persona feies llavors. Aquest enllaç, aquesta pàgina web, si la voleu apuntar com a curiositat, és doncs, 3 dobles uves, BBC, perquè és la BBC doncs, d'Anglaterra, .co.uk, United Kingdom, /news/world, guió, i llavors uns números, 15, 39, 15, 15. En aquesta pàgina web pots saber quants habitants han xafat la Terra fins ara, des del primer, des de l'Homo sapiens sapiens, i a més, el dia que vulguis posar-hi, el dia que vas néixer tu, per exemple, posar-hi les dades de el dia, el mes i l'any i saber quants habitants hi havia en aquell moment. És una espècie de DNI que el facilita les Nacions Unides en combinació amb la BBC. Anem a fer una estimació d'això. Si avui som el 10 de març de l'any 2013, posem en aquesta pàgina web de la BBC, aquesta de 3 dobles uves, BBC, CO, UK, /news/world, i llavors guió 1539 1515, i posem el dia 10 del mes 3 de l'any 2013, cliquem, i ens surt que actualment en aquest dia hi ha al planeta 7.102.200.504 habitants. O sigui, 7.102 milions i pico. I que fins ara, a la Terra, hi han viscut, això és aproximat, perquè no totes les xifres donen igual, 83.000 i pico de milions de persones. Quasi bé 84.000 milions de persones fins al dia d'avui. Per una altra banda, s'havia fet un càlcul diferent, que no era exactament aquest que ens permet la BBC de Londres, i donava no gaire error, donava que amb tota la història de la Terra, comptant des de l'Homo sapiens, suposant que llavors fa 50.000 anys, llavors hi va haver la primera parella, anem a suposar, que va criar fa 50.000 anys, doncs haurien viscut a la Terra 108.000 milions. Allò era un tipus d'estudi que donava 108.000 milions i aquest de la BBC de Londres dona 84.000 milions. Per tant, tampoc la diferència no està en una cosa que la imprecisió és total, perquè anar sapiguent a cada època de la història del planeta quanta gent hi havia, va morir, i van passar, hi va haver guerres, hi va haver catàstrofes, no és gens fàcil. Però aquestes aproximacions, els números no donen tan error ni sembla, i per tant podem dir que fins ara han xafat la faç de la Terra, per allà on nosaltres també passem, entre 84.000 milions i 108.000 milions d'humans, de persones. I aquesta era la curiositat doncs, que us volíem donar a conèixer i que, a més, com sabeu, hi ha un comptador una pàgina web, que l'hem dita, on pots posar el dia que creguis, que vulguis, o que neixi un fill, o un aconteixement, una celebració, i des de llavors pots saber exactament quan sou aquell dia al planeta i quants han viscut fins a llavors. Doncs això ha estat tot el que aquest diumenge de Ciència a l'abast de tothom us volíem transmetre. Com dèiem, hem començat parlant de nosaltres mateix, des que el cos humà era molt buit, fins a la respiració, la importància que tenia, els batecs del cor, i després ens hem entretingut una mica en el cervell, que ha crescut fins al pes que ara té d'un quilo i mig en els humans i un quilo i mig aproximadament en els humans, sí. I hem també vist que a partir de l'activitat del cervell s'ha acabat fent-ne música. I ara últimament doncs, hem calculat quan som i quants han viscut fins ara en el planeta Terra. Agraïm molt la vostra escolta, la vostra companyia. Això ens motiva a endegar nous programes. Serà doncs, d'aquí un mes, el segon diumenge de cada mes, a la Veu de Navàs, al migdia, i doncs, us hi esperem. Bon dia, bon diumenge i bona setmana a tothom.